Escolta la veu dels llibres a RAC+1. Explica'm històries. Amb Nextory, la teva plataforma d'audiollibres. Amb Laia Flórez.
Sabies que cantar rejuveneix la veu? Que els professionals que més castiguen la veu són els monitors de gimnàs? Que si et presentes per telèfon a una nova feina, tens més possibilitats que t'agafin que no pas si només hi envies el currículum? O que dues veus mai no poden ser iguals i que la nostra és tan única i repetible com una empremta dactilar? Avui entrem de ple en el món de les veus. Ens hi acompanyes?
Molt abans que hi hagués història, ja hi havia humans. Fa uns 2,5 milions d'anys.
Encara que la Filomena tingui el peu més gros. Aparèixer... Encara que la Remei les vagi perdent...
A la cafeteria tothom semblava haver-se posat d'acord per fer una pausa.
Anaven a veure dos vespres cada setmana, jugaven
escacs. Com si la policia científica, després d'analitzar les empremtes a la caixa forta...
I de la boca els veig com un començament de rialla.
Entrar en el món dels audiollibres implica parar atenció a les veus. Avui, però, donem un cop d'ull també a la nostra pròpia veu i ho fem acompanyats d'una autèntica professional del tema. Ella és cantant, actriu, compositora, productora teatral, professora de cant i coach vocal. Estem parlant de Natàlia Calderón. Si de tot això no us sona, segur que la coneixereu pel seu pas per la tele com a professora d'Operación Triunfo, per exemple, entre molts d'altres programes. Bienvenida, Natalia.
Hola, encantada, Laia, encantada de estar aquí otra vez contigo.
Hoy vamos a hablar mucho de la voz, del concepto de la voz. Por lo que tengo entendido y lo que he podido investigar, la voz de una persona determina muchos aspectos de su vida, empezando por su profesión, ¿no? Hay gente que se puede dedicar a la voz, hay gente que no.
Bueno, dependiendo de lo que estemos entendiendo por voz, quiero decir, si estamos hablando de que queremos entrar en un contexto profesional del canto, por ejemplo, digamos que hay como unos niveles que son los que se requieren para poder realmente decir que eres un profesional de la voz. Aunque yo cada vez he de decirte que en ese aspecto, en lo de los cantantes, todo empieza a no tener unas fronteras tan claras. Y luego en cuanto, pues por ejemplo, alguien como tú, que trabaja en la radio, que usa su voz para comunicar, para mantener a la audiencia siempre conectada contigo, pues tiene que tener como unas características, ¿no? Que sea melodiosa, que cambie en sus registros, que dé espacio entre frases. Si eso lo vas aprendiendo, puede ser que llegues a ser un profesional de la voz. Pero el timbre que ya tengas per se también va a delimitar bastante.
Aquí quería llegar yo. Entiendo que es una mezcla entre la técnica. Obviamente cada registro tiene su técnica y hay que formarse o practicar mucho. Y luego lo que ya viene de serie. A mí a veces me dicen, no, tienes una voz bonita. Bueno, a ver, esto viene de serie. Yo aquí no he podido hacer nada. La podría tener bonita o lo que se considere bonita o no. De hecho, hay estudios que dicen que la voz puede determinar lo atractivo que tú seas de cara a los demás. Por ejemplo, una voz más grave se asocia a personas pues más extrovertidas, más atractivas. ¿Tú crees que hay voces que por sus características naturales triunfan más que otras?
Yo creo que el registro y el timbre vocal realmente pueden hacer que una voz sea más o menos atractiva. Y como tú muy bien dices, toda esa parte de resonancia, ¿no?, que hay en cada una de, en cada uno de nosotros, en cada persona, ya van a darnos estas cualidades. Y como bien dices también, poco podemos hacer al respecto. Sin embargo, si luego realmente estudias el modo de trabajar el instrumento voz, aprendes de tu propia voz, comienzas a comprender cómo son sus dinámicas, cómo son las frases, cómo respirar entre ellas, cómo gestionar la melodía al hablar, creo que puedes ir consiguiendo que, aun cuando no partas de la voz maravillosa de inicio, sí puedas alcanzar una voz realmente bonita, interesante, agradable y que consiga que la gente diga, ¡ay, vamos a escuchar! ¡Qué voz tan bonita!
O sea, eso está muy bien, porque con técnica, con práctica, aunque no tengas una voz, un Ferrari, nada más empezar, el Ferrari te lo montas tú.
Sí, a lo mejor no llegas a tener un Ferrari, pero tienes un coche de alta gama. Es importante las capacidades con las que tú empiezas, pero mucho más importante es el modo en cómo sepas sacar el máximo rendimiento de aquello que tienes. Hay gente que parte con un Ferrari, como tú dices, pero al no cuidarlo, al no ser consciente de las necesidades que tiene su voz, lo pierden rápidamente e incluso lo dañan.
¿Tú crees que cuidamos suficiente la voz? ¿Por lo general somos conscientes de la salud vocal o no?
No me lo parece, en general. De hecho, por ejemplo, cuando doy clases a grupos de actores y actrices, por ejemplo, en la universidad, me doy cuenta de la gran falta de conciencia que tienen con respecto al instrumento voz. Un instrumento que, por ejemplo, en este grupo específico es tan importante. Entonces tendrías que ser consciente de que necesitamos cuidados muy específicos. Y la gente no lo es. Incluso, y esto tú lo habrás vivido, una persona, si se encuentra mal de la voz, acude a su puesto de trabajo y la va forzando, hace reuniones, hace llamadas por teléfono, etcétera, etcétera, y la fuerza. Y a veces esa ronquera, escuchas que se va manteniendo un día, otro día, y como muchos se toman caramelitos, no son conscientes de que necesitan parar, de que necesitan cuidar. No, incluso veo gente con afonía y sigue forzando.
¿Qué tendríamos que hacer para cuidar la voz cada día? Igual que hay gente que dice, mira, yo cada día me levanto pronto y hago estiramientos para tener el cuerpo preparado para encarar toda la jornada. En el caso de la voz, ¿tú qué recomendarías? ¿Qué cuidados son necesarios? ¿Cómo te lavas los dientes, por ejemplo?
Hay muchísimos aspectos que habría que tener en cuenta. Por ejemplo, esto que dices al levantarse, pues sería interesante simplemente dejar que la voz se vaya despertando poco a poco. Si puedes evitar bebidas gaseosas, bebidas demasiado azucaradas, tantísimo mejor, porque resecan el aire acondicionado, reseca el ambiente. Es terrible para tus cuerdas vocales. Tomar comidas demasiado grasas pueden generar reflujo, y el reflujo gastroesofágico es terrible para los pliegues vocales, ¿no? Genera una gran irritación. Por ejemplo, la falta de sueño. La gente en muchas ocasiones no duerme lo suficiente y no se dan cuenta de que su voz no está bien. Si tu cuerpo está cansado, tu voz está cansada. Un cantante yo siempre le recomendaría mínimo 8 horas de sueño y le recomendaría que nunca cante más de 2 horas diarias. Si tú haces un trabajo vocal y al día siguiente al despertarme noto que hay un cambio en mi timbre, que no me siento muy cómoda, ya me tengo que dar cuenta que he alcanzado mi límite o que el trabajo vocal que he realizado no es bueno.
Esto, por ejemplo, me recuerda mucho cuando grabas un audiolibro, te pasas muchas horas grabando en el estudio, ¿no? Y la voz cambia a lo largo del libro, es inevitable, porque un día estás resfriado, otro día no, otro día estás muy cansado, y es verdad que aquí tomas mucha conciencia de cómo afecta todo lo demás a tu voz. Pero claro, si tú no te dedicas a la voz, pero por ejemplo eres profesor de escuela, ¿cómo puedes hacer? Porque es muy difícil cuidarla o entender que es importante cuidarla si al final es una herramienta de trabajo más, que en este caso no destacas por cómo suena, que esto nos ayuda a la gente que nos dedicamos a la voz, mira, está sonando mal, uy, es que algo está mal, no te ayuda a detectar el problema, sino que simplemente es una herramienta más como tus manos o tus brazos a la hora de trabajar con un trabajo manual, ¿no? Que los tienes que usar sí o sí.
Si no te queda otra que tener que trabajar como un profesor a lo mejor durante 4 horas, 6 horas con tu voz, tendrás que empezar a integrar elementos que te puedan ayudar. Por ejemplo, un profesor puede empezar a integrar algo que amplifique su voz. Puede integrar dentro del aula actividades que puedan hacerle descansar y que le permitan, bueno, tomarse cuánto, 5 minutos, 10 minutos de descanso, vuelva a utilizar la voz, hidratarse. Pero cuando hablamos de hidratarse, es que hay gente muy exagerada, estamos hablando pues entre 6-8 vasos de agua al día, pero no es que haya que estar bebiendo 3 litros de agua, 2 litros de agua, depende de cada persona, tú tienes que observarlo. Tendríamos que observar en qué espacio estoy, si es un espacio muy seco, me va a afectar a la voz. Voy a necesitar hacer más paradas para hidratarme mejor.
Y luego, otros trucos que digas, ahora ya tengo la voz mal para recuperarla, aquello que te dicen, vitamina A, própolis, ¿no? Todos tenemos la voz mal, la necesitamos para trabajar y lo primero que vamos es ir directos al herbolario, a la farmacia, ¿no? A cualquier tienda de referencia a comprar productos para la voz. ¿Tú aquí qué dirías?
Yo diría que si tu voz está comprometida en este momento, valora muy bien si merece la pena acometer ese trabajo profesional o si va a ser mejor decir, mira, no puedo realizarlo, estoy mal. Yo hace unos meses tuve un concierto, era importante, cogí una infección. Yo realmente, antes de decir no voy a poder cantar, lo que dije es, vale, me hago un plan. Entonces yo sigo un plan súper estricto durante X días y voy viendo en esa constancia de ir cuidando tu voz, horas de sueño, no hablar, tomar ciertos medicamentos antiinflamatorios, bebidas emolientes que puedan volver a restaurar poco a poco una mucosa que no esté en ese grado de irritación tan alto. Pues, por ejemplo, la manzanilla, el erísimo, el tomillo. El tomillo es uno de mis favoritos. Y luego también hay que tener en cuenta las limpiezas. Tanto agua de mar, por ejemplo, para la nariz. Yo, por ejemplo, uso agua templada y bicarbonato para gárgaras. Esto es súper importante. Y luego, si veo que el moco no está fluido, eso significa que ese moco va a estar pegado a la pared. Eso es la infección. ¿Qué tengo que hacer? Tomar algo que me ayude a hacerlo más fluido. Lo que digo a la gente, por favor, no te tragues los mocos. Error. Como si tienes que llevar 14 paquetes de Kleenex contigo.
Y ya para acabar, Natalia, me gustaría que nos dieras 3 ejercicios que podemos hacer para calentar la voz. Yo, por ejemplo, pongo en práctica lo que a mí también me dijo en su momento una coach vocal, que es colocar la laringe en su sitio haciendo un ruido así parecido al de una rana, que es como un... ¿Qué puedes añadir? Que tú eres una experta en esto.
Para mí un ejercicio fundamental es el que te he dado antes, que es simplemente dejar el aire que salga de una manera constante por la nariz y al mismo tiempo simplemente ir por el registro de una manera muy suave. No estoy forzando, no quiero llegar a ningún tipo de objetivo, es simplemente expirar el aire con total naturalidad y acompañarlo. Este para mí es un ejercicio maravilloso por las mañanas. Recomiendo el Laxbox, sin duda, para activar toda esa musculatura que nos tiene que ayudar de soporte a la hora de trabajar el sonido.
Es como una pajita, nos tenemos que imaginar una pajita que metemos en una botella de agua,
exacto.
¿Vale?
Y entonces, ¿desde ahí qué es lo que hago? Pues... voy a hacer burbujas en el agua y voy a entonar al mismo tiempo.
Vale.
¿No? ¿Y qué te diría? Este es otro ejercicio fantástico que yo recomiendo muchísimo.
Vale, tomamos nota.
Y además, claro, y además que puedes coger una canción que te guste e ir simplemente con el Laxbox haciendo esa canción. Y otro ejercicio que a mí me parece súper interesante es el vibratorio de labios. Es un masaje maravilloso.
Pues oye, con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Natalia, y esperamos con tus consejos, que creo que son súper prácticos y nos van a ir genial, tomar un poco más de conciencia sobre la voz y trabajarla y cuidarla un poquito más. Gracias.
A ti, Laia, gracias por contar conmigo. Un beso.
I si dediquem un episodi a parlar de la veu, no ens podem deixar parlar amb la veu. Parlo del famós actor de doblatge, locutor i narrador d'audiollibres, Jordi Brau.
La mare mirava per la finestra, però no sabria dir què mirava. S'estava allà, com cada dia, al menjador de la casa familiar de la plaça de Santa Llúcia, asseguda en una butaca d'orelles, amb les mans agafades a la falda, el cap decantat cap a la dreta, els llavis closos i els ulls vidriosos que miraven cap a fora. Vés a saber què. Més enllà de la terrassa i del campanar de Sant Pere.
Hola, Jordi, benvingut.
Hola, molt bon dia.
T'estàvem escoltant fer Quan s'esborren les paraules de Rafael Nadal, el tercer llibre de la seva trilogia dedicada a la seva família.
Sí.
Els has fet tots?
La trilogia, sí.
Quan eren feliços, quan en dèiem xampany...
Correcte. No, està bé. Ja n'havia fet bastants d'audiolibres i aquest del Rafael Nadal doncs és una trilogia molt, molt curiosa, molt sentida de la seva família, l'evolució de molts anys i un llibre molt interessant.
Tu, de fet, has fet molts audiolibres.
Sí, n'he fet uns quants, 30 i tants em porto, sí.
Jo me'ls estava mirant, tots els que hi ha a la plataforma Nextory, que podem trobar moltíssims,
sí.
Em fixava, Eduardo Mendoza, ho has gravat pràcticament tot.
Sí, pràcticament tots els Mendoza, sí. Landero, també, del Balbel, en català, sí.
Morir-ne 17.
Sí.
Va ser el Premi Sant Jordi 2017. 2021. També una recomanació que vam fer en un dels capítols del podcast i que sona molt bé.
Gràcies.
Però clar, tu ja portes una vida dedicada a la veu. Això dels audiollibres ha vingut després.
Sí, sí, això ha vingut després.
He estat comptant una mica i estaríem parlant de més de 1.500 pel·lícules i anuncis de televisió, més o menys? No sé si portes el compte.
No porto el compte, però fa gairebé 40 anys que estic ficat en el doblatge, bàsicament de cine i en castellà, però també he fet algunes en català, una època sobretot, i probablement, no sé, no tinc el rànquing de pel·lícules, però sí, són molts anys, sí.
Els oients que ara mateix pel nom Jordi Brau, qui és? Potser pel nom, escolta, en aquell moment no s'ubiquen, però si escolta la teva veu, és evident que sí.
Sí, no sé, no s'ubiquen, no, clar. Quan escolten la veu, a vegades, però no és una veu tampoc molt reconeixible. Hi ha gent que té un timbre de veu que és molt... Sempre el reconeixes. En el meu cas he fet coses molt diferents, molt... He pogut fer des de... Bueno, coses, La vida és bella, o El discurso del rei, o Forrest Gump, o... Aleshores, el Robin Williams, que l'havia doblat sempre, jo crec que hi ha aquesta capacitat de tenir una veu una miqueta que la pots disfressar, no?
Ha sigut veu habitual de Tom Hanks, Nicolas Cage, com bé deia, Robin Williams, Tom Cruise, Sean Penn, Dennis Quaid, hi ha moltíssims. Sí que és veritat que amb els actors de doblatge passa allò que t'escoltem, per exemple, parlant amb tu per telèfon, no? I jo estic veient a Tom Hanks.
Yeah.
O sigui, jo visc amb la fantasia de parlar amb en Tom Hanks.
Ah, molt bé, perfecte.
Que això, clar, vosaltres potser no ho veieu des de dins, no. Però des de fora es percep així.
Ja.
Escoltes ara l'entrevista i dius, home, doncs aquí tenim, no sé, en Robin Williams, aquí a RAC1, i no, tenim en Jordi Brau, que afortunadament té aquest dot per fer moltes veus, i això és el que has dedicat tota una vida. Avui parlem precisament de la veu. Com la cuides tu, la veu? Perquè és la teva eina de treball.
Jo descanso el màxim que puc, no fumo, evidentment, i... Bec molta aigua freda, a més, quan treballo.
Aigua freda?
Freda, sí. Sempre. I no sé, no, però no tinc una... No tinc un protocol especial, tampoc, vull dir, no.
Clar, suposo que després de tant de temps ja estan els engranatges...
Sí, hi ha una tècnica, evidentment, hi ha una tècnica de com posar la veu, hi ha una tècnica d'on buscar el ressonador, si són diferents personatges, etc. Però no, jo penso que me la cuido com se la podria cuidar una persona amb una mica de sentit comú, perquè jo tampoc tinc que fer una missió d'òpera, que tinc que passar per sobre d'una orquestra, ni tan sols un teatre, no? Que moltes vegades es veuen obligats a forçar la veu. Nosaltres treballem amb el micro, i el micro té tota una tècnica especial, però també ens ajuda molt, aleshores... Sí que has de dosificar, i si són seqüències que has de cridar molt, o t'has de deixar molta força interpretativa, aleshores has de mesurar-ho bé per no forçar les cordes i... Aleshores, bueno, jo sóc dels que gravo poc i assajo bastant, no?
Però igualment són moltes hores seguides, també es cansa la veu.
Sí, sí, es cansa, per això has de descansar, has de dormir bé, i si beure aigüeta i això.
I en algun moment has patit algun episodi, a vegades escoltem actors de doblatge que diuen, ostres, aquesta pel·li la vaig fer amb una fonia... Que no podia.
No ho he fet mai. No.
Això no t'ha passat?
No m'ha passat mai. La veritat és que sempre crec que ho sé dosificar molt bé, i a menys que estigui refredat, no? Si està refredat, aleshores ja no vas a treballar tampoc, perquè el timbre de veu variaria, no? Però no m'ha passat mai, no? La veritat és que no, i he fet coses complicades, però no m'ha passat mai.
Doncs quina sort. La veritat, està molt bé.
Sí.
Després de tants anys, està molt bé. Investigant una mica sobre tu, no? M'ha cridat molt l'atenció que tu vas començar a treballar doblant a tu mateix.
Sí.
I aquí ve la meva pregunta. Una persona, en el teu cas també, ets director de l'Escola de Doblatge i Locució Polford, vull dir, treballes també com a docent, treballes amb moltes veus, t'hi has dedicat. Tu què penses? Que la veu fa a l'actor de doblatge o l'actor de doblatge fa la veu? Vull dir, has de tenir una veu predeterminada per dedicar-te a això?
No. Evidentment, hi ha timbres de veu que probablement, o que són molt diferents, hi ha gent que a lo millor li agradaria fer un tipus de papers que el seu timbre de veu no... A lo millor no els ajuda, és més de fer un característic. A lo millor és una veu que estigui molt tirada enrere, molt rasgada, o una veu molt aguda, doncs probablement no farà allò típic del que es diu una veu de galant o de galana, no? Però no hi ha cap veu per dedicar-se al doblatge. És una qüestió, és una part de l'ofici d'actor, i després és que tinguis la suficient formació, doncs, per fer la feina, no? Però no hi ha veus, no. A vegades també et dic, jo és que sóc molt amb aquesta veu, o al revés, que m'han dit, és que a mi m'han dit que tinc una veu fantàstica, i dic, doncs molt bé, si tens un bon timbre de veu,
enhorabona.
Però després, aleshores, s'ha de practicar, doncs, el dir, i si vol ser doblatge, la interpretació, etc. Vull dir que...
Clar, que la veu, no, en aquest cas, no faria no. l'actor.
No.
Per molt que sí que estarem d'acord que totes les veus de doblatge, i més les veus com la teva, que tenen una trajectòria i les has escoltat molt, totes llueixen. No hi ha veus que diguis, ostres, quina veu desagradable. Mínimament són veus agradables a l'oïda que tenen aquell punt de, doncs, no sé, d'elegància.
De, sí, però això passa també amb la ràdio i passa amb teatre o passa amb cinema, normalment ja... No sé.
Sí, jo amb la ràdio, ves, diria que hi ha veus...
Amb ràdio hi ha diferents comunicadors, amb més o menys, però normalment són veus educades i si no les eduquen i les treballen. Sí que a vegades hi ha timbres que són més agradables o menys.
Sí, és més el que dius, no com ho dius, a vegades.
Sí, pot ser que sí.
No? En el vostre cas, passar del doblatge a l'audiollibre, quin canvi suposa a nivell de tècnica?
A nivell de tècnica, quan fas... Ara jo parlo per mi, exclusivament. Quan vas a doblar un actor, segueixes una partitura que és la seva interpretació. I miro d'acostar-m'hi al màxim. Quan és un audiollibre, no. Ets tu el que estàs creant. Aleshores, jo me'l llegeixo. Si tinc algun tipus de dubte, puc parlar amb les persones de l'editorial i t'orienten o diuen més o menys com ho volen o pots fer un càsting. Però tu tens aquest marge creatiu de dir com pots portar la lectura, no? Estàs dient, estàs explicant. Per tant, jo crec que s'ha d'intentar explicar el millor possible. És com si expliques una narració, un conte, o una veu en off d'una pel·lícula o un documental. Ni que sigui un documental formatiu o d'autoajuda, també l'has d'explicar. És com un músic, pot agafar una partitura i tocar a primera vista, però quan se l'ha treballat, interpreta molt més bé.
Clar, i tu treballes les lectures abans.
Sí. Jo em llegeixo el llibre i després el que tinc que fer el dia abans, em llegeixo... També tinc uns còdics amb el meu de colorins i aleshores em marco les coses més dificultes. Vull dir, tinc tota una sèrie de tècniques, però això t'ho porta qualsevol feina i que t'hi dediquis, no?
Això de les tècniques em sembla molt curiós i mira, no ho havíem parlat abans amb cap narrador. A mi em sembla divertit, eh? A mi és que jo xalo amb els audiollibres, però trobo que és molt curiós saber que darrere d'aquell text potser doncs, marcaràs... Aquí li has de donar un to més de, no sé, de por, o entenc, eh? O aquí està trist el personatge, aquí està content, o aquelles pautes, entenc que et refereixes a això.
Sí, em refereixo a això, i em refereixo a moments que són molt complicats o que ve una addicció complexa, aleshores també tens una sèrie d'orientacions. De repent hi ha digressions, el Mendoza té coses extraordinàries, o el Landero, o el mateix Valvel, aquí que se'n va i canvia el personatge, fa moltes coses, aleshores va bé seguir, tenir el mapa molt clar de la narració, no? Perquè el llibre no són dos fulls, són 300 o 400 planes, no? O més poden ser. Aleshores, has de mantenir, crec jo, la manera de dir i estar molt atent perquè quedi bé.
Anticipar-te al que t'està dient.
Sí, preparar-te la feina, jo crec que és això.
Tu què li diries a algú que s'hi vulgui dedicar o els vulgui fer?
Què li diria? Li diria que practiqui la lectura en veu alta, que això és molt graciós perquè molta gent et diu, no, si jo llegeixo, dius, però en veu alta no. La gent llegeix, però no està acostumada a llegir en veu alta. Aleshores, la primera part seria la mecànica, la de vocalitzar, i després ja començaríem a parlar de les cadències, de la manera de dir i de com dir un text, no?
I per aconseguir tota aquesta gamma de colors de la veu necessària, tant per locutar, per fer doblatge, per fer narració, què hem de treballar? Allò, el diafragma?
Jo no em preocuparia de la tècnica. Preocuparia bàsicament d'això, de tenir una pràctica de lectura en veu alta i després, si et va agradant, conforme et va agradant i t'hi vols ficar, aleshores pots anar investigant molt, hi ha un terreny extraordinari. Però depèn, si vols dedicar al doblatge, si vols dedicar... Depèn de què, de la interpretació, si vols... Depèn. Aleshores, sí, és molt interessant saber que existeix el diafragma, les cordes vocals, bueno, com funciona la respiració, les maneres que hi ha de respirar, els logopedes, que són extraordinaris, que també et poden orientar molt, no? Però jo no em perdria massa amb això, crec que és com la segona part, no la primera, si la gent vol fer-ho, que comenci. És com una mica que si t'agrada, a mi m'agrada tocar el piano, doncs és com començar a fer escales, començar primer a fer les notes i després ja a poc van sortint
i escoltar i
possibilitats.
Copiar.
Escoltar i copiar també va bé. Sí, clar.
Veure com ho fa, escoltar com ho fa la gent que entén.
Sí, això també està bé. Crec que pot orientar.
Mira, jo et volia preguntar, perquè a mi a vegades, quan locuto, se'm queda la boca seca, em quedo la boca seca, i a mi una vegada em van dir, has de tancar els ulls, imaginar-te que mossegues una llimona. Perquè és la forma de començar a saliva, i és automàtic. Tanques els ulls, t'imagines que mossegues una llimona i salives. No ho sé, si tenies...
No, ho he provat mai. A mi, jo és que bec molta aigua treballant. Aleshores no he tingut aquest problema. Però jo pensaré, pensar en una llimona, val? pot ser, pot ser.
És automàtic, tanques els ulls, te l'imagines i comences. Ja. I dius, ostres, que bé, mira, això és el que necessitava per seguir.
Ah,
si no tens
bé.
Aigua a mà.
Clar, també depèn de com estàs, del tipus de sala, si de com estigui l'ambient, de la teva pràctica, del teu cansament, de que sàpigues perquè hi ha un cansament amb els audiollibres, també. És diferent que el doblatge. És un tipus de narració que has d'anar seguit i aleshores... Hi ha un cansament.
Has estat molt concentrat.
És diferent que el doblatge, sí.
I algun altre truc que puguis recomanar-me tu? Em deies aigua freda, a mi m'ha flipat. Aigua freda? Sempre diuen, no, aigua freda, no.
Jo parlo per mi.
Sí, sí, però em sembla molt curiós.
A mi cadascú amb el seu. Jo parlo amb les... L'aigua freda tensa les cordes vocals. Sí, depèn de cadascú. No et sabria dir trucs així, no.
Escalfar, per exemple, abans de locutar? Allò de dir, obre bé els braços, les espatlles, el pit, respira.
No, jo crec que no, No sé si això pot servir, potser, per fer teatre, l'emissió de la veu probablement et serveixi més. El nostre treball és amb el micro, les distàncies amb el micro, és una altra tècnica.
I l'espai, que deies que això també és important.
L'espai també ajuda, però vaja, com més familiar ja t'estiguis amb l'emissió, amb el tema del micro i tal, millor funciona, no? Aleshores, el diafragma, projectar i tal, no té cap sentit, perquè no estàs en un teatre dient,
clar,
necessito llançar la veu fins al final i tal. No és la mateixa tècnica d'emissió. No, perquè pots susurrar, pots portar-lo, aquí timbraré més, aquí menys, aquest moment d'acció el faré més intens, després tornaré a anar-me en el narrador, aquí el baixaré, aquí he d'anar una mica més ràpid.
Em cridava l'atenció això que deies del cansament, que és un factor important, estar cansat, i la humitat entenc també de l'espai o com de ser que tinguis la gola, que això també és
així. Molt important, sí, sí.
Veig que veus molta aigua.
És que fa calor.
Bé, doncs, per acabar, Jordi, de tots els audiollibres que hem comentat, dels que has fet, qui li recomanaries a l'oient per començar a enganxar-se? De tots els que tens, que el català que és molt ampli.
Home, això és un compromís. No t'ho sabria dir.
A títol personal.
Home, és que no ho sé. A mi m'agrada molt, Mendoza m'agrada molt, aleshores jo crec que és una narrativa excel·lent, aleshores es pot entrar amb coses com, sí, com Riña de Gatos, si Notícies de Gurb, sí, també. Però vaja, jo crec que si algú li agrada un autor o un tema, doncs que no se n'estigui, que agafi l'audiollibre i que provi de llegir, d'escoltar-lo, no? Crec que és interessant. Hi ha qui li agrada, hi ha qui a poc a poc es va enganxant, no? Hi ha gent que acaba sentint-ho el tren, el cotxe, inclús hi ha gent que et diu, vaig a posar-me l'audiollibre a casa,
sí,
es pren una copeta i es posa en marxa, no? Cosa s'ho va explicar una amiga i vaig dir, això és extraordinari. Sí, perquè jo no ho he fet així, no ho he provat. Jo em poso a escoltar-ho a nivell professional perquè m'interessa, poso auriculars i ja està, no? Però m'ha fet molta gràcia, perquè és com si anem a veure una pel·lícula, doncs anem a... És tot un món.
Sí, és tot un món per descobrir.
Sí.
Ens quedem amb això.
Escoltin, facin el favor.
Això mateix.
Faci.
Ens quedem amb això. Moltes gràcies, Jordi.
A tu.
Si a tu també t'han entrat ganes d'escoltar la veu de Jordi Brau narrant algun d'aquests llibres, ja coneixes Nextory, el patrocinador d'aquest podcast. És la plataforma amb la selecció més gran d'e-books, audiollibres i revistes en una sola app, i allà hi trobaràs els teus llibres preferits per llegir i escoltar amb un sol clic. A més, com a oient d'aquest podcast, tindràs 45 dies de subscripció gratuïta a Nextory registrant-te a nextory.es/RAC45. Ens tornem a escoltar a la propera història.
Tot capítol té un final. RAC+1 i Nextory t'han ofert Explica'm històries amb Laia Flores.